Avui aquesta conferència l'havia d'haver fet jo, però no tinc massa veu. Llavors hem fet una mica de... com ho diríem? Ens ho hem organitzat diferent. Jo us presentaré la Pilar i l'aniré entrevistant. Els li faré preguntes sobre el tema, hem estat parlant i bueno, serà una altra manera diferent de fer una conferència pels que veniu dimecres, rere dimecres o dia rere dia, una manera diferent d'aprofundir sobre un tema. La Pilar, que era per alguns de vosaltres, ja us és una cara familiar. La Pilar, a més, justament, i el tema d'avui, semblava que fos bastant idoni també que pogués estar aquí, perquè ella és la presidenta a nivell internacional d'una organització que treballa molt el tema dels valors, valors per viure, aquí a Espanya també, però també a nivell internacional. I a part de la seva professió, en la que també està enfocada en el tema de l'educació, viatja arreu del món treballant pel tema dels valors i promovent els valors, especialment en l'àmbit educatiu. Avui estàvem fent comptes i ens han arribat a sortir uns 40 anys dedicats a l'educació. Per tant, doncs no és poca cosa.
Tot ara ja no puc aparentar jo amb això que dius.
Que facin els seus càlculs. Doncs sí que és una ocasió que pugui estar avui aquí. A part, és també professora de meditació de creixement personal a l'associació Brahma Kumaris. I doncs abans de començar farem uns moments de silenci tots plegats, moments de quietud per aparcar tot el que hem fet en el dia d'avui, centrar-nos aquí i poder parlar entre tots després també, si algú vol afegir alguna pregunta més ho podrem fer. Doncs uns moments de silenci per també, per què no, experimentar aquesta felicitat que de fet tots tenim dins també. Cadascú dirà de diferents maneres, però què és la felicitat, Pilar?
Si ho sé, que comença amb aquesta pregunta així tant, no sé si me la sento aquí. Mai he sigut partidària de definicions, perquè les definicions ens limiten molt i sempre ens quedem curts. I ja no dic quan parlem de temes tan cabdals i tan importants, tan importants com poden ser doncs, la felicitat, la pau, com la podem definir. Crec que això ens ve també d'una tradició de voler etiquetar totes les coses, així ja la tenim definida, ja sabem què és i ja està. I està en els llibres, ja està molt escrit. Però la meva experiència en aquest camí de créixer i de poder anar més enllà buscant allò que veritablement té sentit i significat per la vida m'ha fet veure que les millors definicions són aquelles que parteixen i que són veritat del que tu fas, de la teva acció, de la teva vida. El tema de la felicitat jo no m'atreviria, torno a dir, a donar una definició, però espero que amb la conversa d'avui i amb la conversa amb la Marta, però també aquesta conversa amb vostès, perquè la mateixa pregunta que la Marta em fa a mi segurament l'estan pensant vostès. Jo els hi podria dir, i què és per vostès la felicitat? I és interessant perquè amb dues o tres persones que m'he anat trobant avui des de que la Marta m'ha dit que podíem fer això, els hi he demanat. I el primer que m'han fet és I com ara que estem fent tot això vens i em fas aquesta pregunta, m'agafes desprevingut i m'ha sobtat i poden entendre per què, perquè en què es basa la nostra vida si no és en felicitat, i que no sigui que perquè no ho sabem apreciar, no ho sabem valorar, no ho tenim constantment davant, no la visquem. I a lo millor l'estem vivint més del que pensem, si deixem que surti veritablement aquesta forma de ser més nostra. Així que he pensat, bona pregunta, perquè també vostès se l'apuntin, i vagin redefinint des del seu cor, des del seu sentiment, què és per vostès la felicitat. I ho dic perquè això ja ens situa en un context molt diferent, que és el que anirem matitzant avui. Però per mi, podria dir que és ser d'una forma natural i gaudir de totes les oportunitats de la vida, apreciant. Per mi, felicitat avui en dia, en el món en què vivim, té un sinònim molt important, que és l'apreciació. Saber valorar què és el que som, a on estem i què fem aquí.
I la felicitat, com funciona? És a dir, jo neixo feliç i alguna persona neix infeliç? O bé la felicitat és un valor que es pot cultivar, que es pot aprendre? Perquè hi ha persones que diuen, jo sóc una persona feliç, en canvi n'hi ha d'altres que no s'hi veuen mai de felices. Llavors, és un procés d'aprenentatge? O és un procés, o no és un procés, senzillament és que tu ara deies que es tracta de ser. Potser és que hi ha persones que són per naturalesa felices.
És interessant aquesta pregunta perquè primer per mi ens ajuda a prendre consciència i trencar tots els mites que tenim sobre la felicitat. Hi ha persones que et diuen que aquí en el món no podem ser felices. I doncs jo m'imagino aquesta persona com s'aixeca al llarg del dia i com viu tot el dia. Perquè allò que tu creus, allò que tu sents, és allò que tu vius. I això és una qüestió de molta sutilesa. Perquè quantes creences com aquestes tenim que no ens permeten ser feliç? I com actua això en el nostre fer de cada dia? Un altre mite seria que la felicitat l'has de trobar externament. I a més avui la societat ens la potencia. Ens potencia com poder comprar aquesta felicitat a través de plaers, a través de 10.000 propostes, que l'únic que ens fan és allunyar-nos d'aquesta búsqueda, aplaçar aquesta ansietat, perquè en el fons la busquem i la volem trobar, aquesta felicitat, i veiem que anem acomplint totes les propostes que ens donen i no acabem de ser feliços. Així que és entrar en un aspecte que tu dius s'aprèn o no. Jo diria que sí, que s'aprèn, que jo diria, clar, si els dic d'entrada que jo penso que tots en el nostre estat més pur som bons, som feliços, tenim la pau, jo ho crec. Però jo he vist alguna cara ja per aquí que fa com així, o sigui que no estaríem d'acord, però sí que podem en el procés d'avui entendre que sí, que tots tenim aquesta qualitat innata, interna, dins nostra. El problema que tenim és que l'hem oblidat, com hem oblidat les coses més essencials i importants de la vida. I tot aquest coneixement extern també ens allunya. La societat d'avui no ens porta, o sigui, ens porta al despiste, ens porta a estar dispersos, al buscar coses per fora, quan jo crec que estaríem d'acord, i crec que Marta tu també, que quan parlem de la felicitat, si volem trobar aquesta sutilesa de la vida, perquè és una sutilesa de la vida i és un fet de cada segon, justament ens crida a la concentració, justament ens crida a l'observació, justament ens crida a la senzillesa, que són tot de valors que avui no estan en el rànquing de la societat. Així que no només és que nosaltres hem de trencar les nostres creences, sinó adonar-nos què és el que ens està proporcionant també la societat avui. Estava pensant una cosa, si em deixes que ho digui, i és que aquesta és la gran diferència també, salvant totes les distàncies i equilibrant totes les postures d'Orient i Occident. I avui pensava que estem vivint confortablement una societat bastant desagradable aquí, si mirem com està, perquè el que respirem és ansietat, és tensió, això no és gaire saludable. I en canvi, quan mirem a tots aquests països d'Orient i sentim com un desconfort, però jo diria saludable, perquè allà respiren vida.
Respiren?
Vida.
Vida.
aquí respirem ansietat, tensió, pressa, i allà sents que no és la societat i pensem, ai, pobres, però ja hi he vist uns ulls, unes expressions a les cares, en les situacions inclús més, que tu diries, Déu meu, jo aquí no hi podria viure, amb felicitat.
Però per altre costat, i al dir el tema d'avui, he vist alguna cara així com volguem dir, puf, parlar de la felicitat. Perquè és clar, veiem unes notícies cada dia, o llegim al diari, que pots pensar, però on és la felicitat si es caigués en algun lloc? I dic això perquè jo potser tinc una perspectiva molt concreta, que potser sembla que tu pots dir ara, però clar, en el dia a dia hi ha tantes circumstàncies que són mostres de patiment, situacions que, tot i que en un principi ens poden sorprendre, el que és també el contrari és que ens estem acostumant, forma part de la normalitat cada vegada més, certes situacions de dolor i de sofriment. Llavors, amb tot això en un costat i tot això altre que estàs dient tu, on ens situem? Quin seria el terme mig per no menysprear unes situacions que són el pa de cada dia, però al mateix temps ser feliç? Es pot ser feliç amb tot aquest patiment?
Això és el que avui una de les persones em deia. Jo crec, primer m'agradaria diferenciar dues coses. Una cosa és el dolor i una altra cosa és el patiment. Llavors el dolor forma part de la vida i podem suportar el dolor ben feliços. Amb felicitat es pot suportar el dolor, estan d'acord? El patiment és una cosa més que s'ha calat més fons i que té que veure amb falses perspectives que tu has fet i té que veure amb la complexitat de la ment, sento.
Hi ha dolor com una experiència física.
Dolor, inclús de, pots tenir un dolor d'una pèrdua, d'un abandó, però el dolor amb el temps es cura. I això no és una cosa d'un proverbi popular, sinó que també ho hem vist. Perquè el dolor té remeis, amb el dolor el podem combatre. Però el patiment és algo que s'ancla dintre profundament a l'ànima i que és molt difícil de treure. I clar, això té a veure molt també amb com tu penses les coses i vius les coses. I aquí hi ha una cosa molt important d'educació, que és que jo crec que hem de tornar a aprendre a tot. I primer els diria a respirar. Estan respirant bé? Ara facin una respiració profunda. És que respiren millor? Doncs no estàvem respirant tan bé, però ja estàvem conformats. I anem... Doncs hem d'aprendre des de respirar a alimentar-nos, a ser saludables, però sobretot a pensar, perquè aquí està una de les claus, en poder apreciar aquestes oportunitats que cada dia la vida ens dona, per poder apreciar que els éssers humans tenen algo extremadament diví i com no podem pensar que amb tots els éssers humans amb claretat, amb un cor generós, podem transformar el món. Jo és que crec que sí. Em diuen, ets extremadament positiva. Doncs fantàstic, perquè com dius tu, cada dia, qualsevol cosa és com aquest paperet. Jo m'aixeco positiva i dic, sí, sóc positiva, vinga, vaig aguantar. No hi veu ni, et truca el dematí, saps què ha passat? Mira què han dit de tu, no sé què, trac. I em treuen una miqueta. Les notícies, els no sé què, i quan arribo la nit, què queda del paper? Un bocinet. Així que aprendre a no saber deixar-me influenciar i qüestionar-me què és el que és per mi significant a la vida, què és, clar, si ens preguntessin, tu ets feliç? Què és per tu la felicitat? Hauríem de ser una llau d'entusiasme. Hauríem de saber explicar això, no solament per nosaltres, per la nostra vivència I perquè vol dir que l'estem portant a la pràctica, la podem explicar i no quedar-nos així, i com alguna gent a vegades m'han dit, no, és que la felicitat no existeix. Clar, què succeeix aquí? Doncs per això és important. Jo aquí he de dir que vinc molts anys de l'educació i hi ha hàbits que a vegades costa perdre'ls, i un dels hàbits que a mi m'ha quedat com a mestra és posar deures. I el primer deure que els he posat, no sé si se n'han adonat perquè ho hem dit molt així, quin era el primer deure? Preguntin-se a vostès mateixos què és per vostès la felicitat. Ara no cal que m'ho diguin, però per què no tenir una llibreteta i anar-me apuntant? Això jo penso que la felicitat és una cosa pràctica, no? Però pràctica perquè en aquest cas parla de mi. El segon deure que els hi posaria és d'aquí a demà, quan surtin d'aquí, fins demà al dematí, potser fins a les 10 del dematí màxim, m'agradaria que poguessin escriure 100 motius per què es senten feliços aquí ara. I m'han entès bé, 100 és 1, 0, 0. Ho poden fer? I aquí ja hi ha silencis. I no es preocupin, perquè cada vegada em passa el mateix. I els vaig explicar a mi em va passar això també. Hi va haver una dona molt sàvia, Dadi Janki, alguns de vosaltres vostès la coneixen. Me recordo que un dia a la nit, a les 9 de la nit, em va dir, digue'm 100 motius pels que et sents feliç aquí ara. Què passava? Nosaltres estem presos amb la consciència de l'acció, de lo que tenim que fer, i el nostre temps s'esvaeix i vivim com autòmates. I la primera excusa és no tinc temps d'escriure això. La segona és mandra d'agafar el llapis i el bolígraf perquè no ho volem fer. La tercera sobre pensar sobre mi. Jo puc pensar, parlar i criticar de tots els altres i escriure la vida de tots els altres, però sobre mi tinc por a vegades també de dir-m'ho. Perquè la primera sorpresa és quan dius escriu-me 100 coses, la gent es queda així i diu és molt, eh? Però després et dones un moment de silenci i dius és que si no tinc ni 100 coses, i després te n'adones que a poc a poc n'hi ha moltes més, moltíssimes més. Després hi ha gent que em diu no cal que les escrigui, ja les puc pensar, els asseguro que no és el mateix. Escriguin-les, i han de ser coses molt petites. Per exemple, per què és feliç vostè aquí avui? Una cosa ràpida, no es preocupi, ningú la veu. Per estar aquí, aquesta és l'altra cosa important. Són coses així de petites, per estar aquí i per estar viva. Això no costa res d'escriure. Una altra cosa, vostè. Estar bé i estar en pau, vostè. En aquest cas, però, què més? Perquè em trobo bé, per allà darrere, un motiu. Un. Qui s'atreveix? Un perquè sent feliç. Per estar viva. Perquè sento pau. No, ara no és definicions de res. Ara l'exercici que té per tenir salut. Veieu que és important la salut, però és que la salut ens ve d'aquí. Després tocarem aquest tema. Per ser conscient. Per escoltar. Per l'amistat, molt bé, ara surten més coses. Vinga, per què més? Per viure, aquest és molt important, però ara busquem-ne més i no repetim-ne, vinga. Per l'equilibri. Per poder compartir amb els altres. Per poder comprendre coses. Per la meva família, pels que tinc, pels que m'estimo, els que m'estimen. Per escoltar, Marta, tu, un...
Per mirar-te els ulls brillants, ara.
Per mirar els ulls brillants. És que, què necessitem? La felicitat, ara sí podria ser una d'entre tantes definicions, és aquesta senzillesa. Valorar aquestes coses tan petites, però atenció, perquè són petites, les perdem. I comencem a buscar.
Deixa'm que et digui una cosa, Pilar. De tot això que estaves dient ara, i relacionant-ho amb una cosa que has dit al principi, té a veure molt, doncs, la felicitat amb apreciar. Perquè tot el que estàvem comentant ara té a veure amb ser conscient del present i apreciar-ho, sigui el que sigui, el que per cadascú és important en aquest present.
Clar. Així que la primera pregunta que els hi feia és: preguntin-se per què són feliços i què vol dir per vostès la felicitat. Fagin la llista i després comencem a valorar el que diu la Marta, que és molt important. A què dec jo la meva felicitat? Perquè lo important és que ens coneguem. La pitjor ignorància és no conèixer-nos a nosaltres, i això és la primera causa de desequilibri, de desestabilitat, i no entendre que jo sóc feliç. I per tant, la segona pregunta forta que els hi faria, que no me la fa la Marta a mi, jo aprofito, els hi faig a vostès, la segona pregunta és: a què està sotmesa la meva felicitat? A coses externes, a coses efímeres, a desitjos, a complaure? I al fer la llista me n'adono que hi ha coses d'aquestes que m'han estat atrapant molt i justament no m'han deixat ser feliç.
Llavors aquí hi ha una pregunta amb això que estaves dient ara. Com mantenir l'equilibri entre ser feliç jo i pensar que també haig de fer feliç als altres? Perquè aquesta és una pregunta que potser també es fa amb vostès. Moltes vegades hem fet coses pels altres perquè els altres estiguin feliços, però potser hem restat felicitat del que per nosaltres podria ser feliç. Ser feliç.
Ja,
quin és l'equilibri entre el complaure i la pròpia autonomia per dir vull ser feliç?
Mira, d'entrada jo crec que et diria que per més que et matis a complaure, mai complauràs.
Això és veritat.
Sí, que aquest punt ja el podem passar. Perquè és impossible. Si no ens podem ni complaure a nosaltres mateixos, com penses que pots complaure a l'altre? O sigui, aquesta és una de les falses creences que podem traslladar. I tu em deies com es manté aquest equilibri entre jo ser feliç i fer feliç als altres.
Quan el motiu de la felicitat no és el mateix. I llavors aquí pregunto: hi ha un motiu comú de la felicitat?
Jo crec que hi ha algunes petites truquillos que diríem, no?, per la felicitat i per poder veure que aquesta felicitat sigui sostenible. Primer és el coneixement i donar-me en compte que ara ja sabem, arribats aquí, que la felicitat no ve de fora, que la felicitat, la primera llavor, està dintre teu. El segon pas és com m'educo això per poder crear aquest equilibri, i jo penso que és un canvi de mirada. Acostuma't a mirar a on dirigeixes tu l'energia, els teus pensaments a on van, i comença, quan alguna cosa és massa negatiu, a començar a redirigir-ho i transformar-ho. I jo penso que és una qüestió també de sutilesa, en aquest sentit, mantenir aquest equilibri de com jo fer feliç. Però hi ha una llei que, així com que sabem que complaure és una llei que no funciona, n'hi ha un altre espiritual, i tots som sers espirituals, ens n'adonem o no, aquestes ens definim com sers humans, ens hem quedat amb la humanitat, que és un nivell maco, però és un nivell molt, molt primer, però la humanitat pot ser molt millor i serà molt més extra quan el ser tingui aquesta unitat completa. Quan parlem del ser, parlem de la part més divina. I aquí és un punt important: redescobrir qui sóc. I en aquest equilibri jo penso que hi ha una cosa que és molt important, i és entendre aquesta llei, que avui tampoc no està de moda, que és donar. És cert que donant ens podem esgotar, i ens hem donat. Jo he volgut donar felicitat a molts i ha arribat un moment que jo m'he quedat sense, però perquè hem perdut una cosa important. Hem perdut? Què perdem quan estem aquest donat? Ens hem oblidat a nosaltres mateixos. I el primer que haig de fer és cultivar-me jo, sentir, nodrir i donar un espai al ser perquè se'n manifesti, perquè pugui agafar tots aquests tresors que estan a dintre, que són tresors espirituals, que són aquests valors com l'apreciació, l'estima, el respecte, no? Tot aquest tipus de trets de la nostra veritable personalitat, i compartir-la amb els altres. I fins i tot si no en sé, el fet de compartir-lo i posar-lo amb els altres fa que jo també m'enriqueixi. Hi ha aquesta llei que fins ara l'hem perdut, i avui en dia més que mai, perquè l'únic que fem és prendre. I arriba un moment que això ens desquicia, perquè primer que no sabem ni on guardar-ho ni com posar-ho i des d'on tinc que agafar, i hem desvirtuat fins i tot la natura. Imaginin-se, no? Coses tan importants com això. Per tant, estar molt atents a aquesta llei de que avui el món necessita d'aquest fet de donar.
I en aquest donar i en aquest ser feliç, moltes vegades es pensa, o hi ha la creença, tornant al tema de la creença, que la felicitat és una cosa que s'exterioritza, que té a veure amb l'extroversió. Llavors, com la felicitat és més aviat un estat intern, i per altre costat, com es pot manifestar externament aquesta felicitat? És possible ser feliç i no mostrar-ho?
No. Jo crec que és algo que brolla de dintre i és inconfundible, ho sents. Però pots estar passant per una situació de dolor i evidentment en aquell no serà aquell saltar d'alegria, perquè la felicitat moltes vegades la gent l'associa al hi-hi-hi, ha-ha-ha i, no? I a tot aquest soroll, i en canvi és una cosa molt silenciosa, perquè té que veure amb aquest compromís sutil de que no se'n vagi ningú del teu costat sense respirar un alè de felicitat, i té a veure amb un compromís de bondat, de respecte, de responsabilitat. Clar, llavors això són coses que no, que són perceptibles per aquells ulls que saben veure, però ho veus perquè les cares són resplendents, i no vol dir que estiguin sempre rient. Com es nutreix això? Perquè darrere hi ha una ment molt neta, una ment que sap apreciar i valorar el present, i el present és tot allò que et ve a cada moment. I si tu estàs amb aquesta com netedat, amb aquesta obertura, això es veu, això no es pot amagar, la felicitat no es pot amagar. I si no, només t'he d'encanar pel carrer i mirar les cares de la gent. Però per altra banda també hem après, o ens hem pensat i hem cregut, l'art de dissimular, no? I pot ser que pots veure una persona que està tot el dia ja somrient, però ja veus que aquest somriure és tens. La felicitat, com la pau, és una vibració, és una energia que surt des de dintre i que tu la captes. Estic segura que avui entraria algú aquí, i com que estem molt tranquils, estem calmats, estem pensant, estem invertint un temps amb nosaltres, ens estem donant un regal, tenim certa satisfacció. Aquí no estem ara en baralla, en violència. La violència és una altra energia que traspua per la pell, i pots estar ben quieta però tenir aquest sentiment profund violent o aquest mal pensament, mira aquesta, i és que te'l capten. L'altra persona no se n'adona de què és el que ha captat, però ha sentit aquesta vibració, i tota la relació que establim llavors no arriba a bon port. I no saps per què, però has copsat alguna cosa. Així que són coses com molt sutils, no?
Una cosa, no sé si la setmana passada vam veure els diaris, no sé si va ser la passada o l'anterior, que deien de l'home més feliç del món. Sí? Un monjo budista, la vas veure, Pilar? Un monjo budista que s'havia després de tot, físicament, de tot el que tenia, i s'havia dedicat a la contemplació i a la vida, doncs, de l'espiritualitat. Què en penses? Perquè, clar, tots els que estem aquí som de ciutat i vivim aquí, i treballem i tenim família. Llavors, la felicitat on es pot ubicar?
Però és que crec que torna a ser com un altre nivell, no? O sigui, que ho busquem amb lo físic, i ja hem dit que amb lo físic no ho podíem buscar. No, busquem amb lo físic, però ja hem dit que amb lo físic no ho podíem buscar. Però no sé, els explicaré des de dos exemples que van ser un cop significant, no?, a la meva vida en aquest sentit. Per poder valorar amb més profunditat això. El primer va ser fa 4 o 5 anys, quan el Fòrum de les Cultures, el 2004, i vaig entrar en una de les exposicions que ens explicava com estava el planeta. I estic segura que tots nosaltres pensem, i això ho tinc clar, de que tenim moltes coses, moltes més de les que necessitem. Jo, i això ho sabem, veritat? I sabem que això ens atrapa i això ens lliga. I moltes vegades dius, per lo menys en el meu pensament ha estat de dir, ai, m'agradaria no ser, si un dia que surts sense res, que no portes ni el bolso, perquè és un altre pes el bolso, perquè el bolso és com l'ànima que anem carregant coses i allò pesa, no?, en aquest sentit. I un dia dius, ai, vaig sense res. I, hem tingut, no?, aquesta experiència tan senzilla. Ens vaig entrar en aquesta exposició, no sé si vostès les van a veure, i una de les sales, no sé si vas anar a tu, Marta, deia la gran quantitat de coses inservibles que teníem i amb tot això, tot el desgast que suposa des de la matèria prima, o sigui, no entrem aquí perquè això seria una altra conferència. La manera d'explicitar-ho va ser genial, perquè tu entraves i no veies res, però aixecaves el cap i era un cilindre. Un cilindre, i en aquest cilindre gran hi estava des del cotxe, les televisions, els jerseis, les faldilles, i ho tenies tot així, xop, a sobre. I vaig sentir aquest pes i vaig pensar, és que és... O sigui, era el promig de coses que tenia una família. Quantes coses de les que tenim veritablement ens fan falta? Aquí va quedar aquesta reflexió, i l'altre dia, tu saps... Una altra forma d'amagatzemar, que ve a ser també com és l'ànima i la ment, no?, en aquest sentit, és els ordinadors. I els ordinadors tenen tota la seva memòria en un disc. I allà tu ho poses tot i no saps anar al lloc sense portes això. I en aquest sentit, això són les memòries de tants anys que nosaltres hem acumulat amb creences aquí al cap, però també l'ànima, sobretot, que és l'expressió de tot això. I l'altre dia... engego l'ordinador i fa plip. El porto a arreglar i em diuen, s'ha cremat el disc. I clar, jo no havia guardat res, això va ser un petit fallo, però últimament no tinc res, ni una adreça, ni un email. I bueno, fent programes a nivell amb l'exterior, doncs representa que tens documents que tens que... O sigui, hi havia coses importants també, no? El primer moment vaig pensar, i al cap d'un moment vaig pensar, serà el moment de tornar a començar de nou amb molt més ordre i veritablement de tot aquest munt de coses que a més quan ja em demanaven algú no sabia on buscar-ho, amb ordre, posant-ho bé, i m'he sentit lliurada. I de tant en tant ara estic pensant i me n'estic adonant que les coses que necessito em van venir. I això succeeix el mateix a dintre, perquè no podem tenir aquesta fe que nosaltres som suficientment sostenibles i tenim suficientment la qualitat com a persones per afrontar tot el que vingui. Una màquina no ens ho solucionarà mai, d'acord que ens dona ajuda, no dic que no, però és que en aquest equilibri que tu deies ens hem passat a l'altra banda. Però és que un dia d'aquests ens passarà això, ens quedarem sense res, i què farem? Hi ha gent que s'ha posat malament dels nervis, a tota la gent que li he dit, jo mateixa m'he quedat sorpresa en aquest sentit, i a més m'ho vull treballar més profundament per dir, no, és que aquí està la clau de l'explicació, però la majoria de gent que li dic es fa creus. Jo penso, jo fa un temps també m'hagués posat molt nerviosa, m'hagués enfadat amb la casa, amb els ordinadors, i després, per què? Perquè allò és passat i és perdut. I aquí ens passa el mateix. és passat i és perdut. No podem tornar enrere, però sí podem construir cada dia el present. I això és el que ens dona plenitud, ens fa sentir vius. I si ho fem a més bé, perquè no cal que ningú ens expliqui el que vol dir fer les coses bé, això és molta felicitat.
Llavors, amb tot això, i anem entrant cada vegada amb una mica més de profunditat, quin paper tindria en l'experiència de la felicitat la figura de Déu, per exemple? Perquè en moments d'infelicitat, qui més qui menys diu, ai Déu meu. Llavors, el transcendent, Déu, el nom potser no és el més important, però com podem passar de la felicitat més, doncs, com a definició d'apreciar, que és el que estàvem veient abans, amb una experiència més interna, més espiritual i, per què no, potser més mística?
Aquesta és molt maca, de pregunta, i és molt profunda. Jo crec que has dit tu... Ara? Jo crec que has dit una paraula clau. Una paraula clau que, a més, ens implica tots en la nostra vida. I és... hem sigut i som persones de fer, 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 fer. I ens hem perdut. I la vida no és fer, fer, fer. La vida és contemplar. Així que un primer punt és aquest de recuperar la mística. I la mística és una... no és anar-me'n a la muntanya i estar ja jo sola i apartar-me de la vida, sinó és contemplar la vida amb el que hi ha, sense judicis ni prejudicis, sinó observar i mirar. I en aquest sentit és interessant, i parlo de la meva experiència, com lligo això amb l'experiència de Déu, i és interessant perquè jo vaig créixer i em vaig formar aquí, en aquest lloc, en aquest escenari, en aquest col·le. O sigui, jo vinc d'una tradició cristiana i catòlica i mai hagués pensat que jo estaria aquí sentant parlant, per moltes coses, perquè molt tímida, molt poca autoestima, bueno, tot el que ens passa, no dius jo, és que mai de la vida. Però bueno, anant cap a l'experiència aquesta de Déu, jo des de petita havia tenia el sentiment de que el món havia de ser més bo i que hi havia algo que ens ajudava a transcendir aquesta bondat. Però jo veia que fins i tot des de les explicacions més religioses fins als comportaments de les persones, quan ets petit, això te n'adones i dius no. Jo crec que des de petit sempre he volgut com trobar a Déu, estar al costat d'aquesta força divina, cadascú que li digui com vulgui, d'aquesta energia especial, suprema. I en el pas dels anys, doncs, jo crec que en comptes d'apropar-me més, m'allunyava en aquest sentit. I aquest és un punt que m'ha fet aquesta connexió i us ho tinc que dir des de punts així. El segon punt és que just també aquí en aquesta escola, ja fa molt temps, després de tot el dia de col·le, teníem una hora que era una hora de silenci. No sabíem què havíem de fer, però era el moment on la ment podia parar. I a lo millor unes resaven, les altres pregaven, o no fèiem res més. I això me n'he donat ara, en aquell temps, i pensava, fixa't, jo ja feia aquesta hora de silenci, que després vaig perdre. Així que ja des de petits sabem també quin és el camí per connectar en aquesta mística, que és el silenci. I que a vegades és imposat, però quan descobrim que aquest silenci és la base per connectar amb altres sutileses, per alliberar-nos d'aquest córrer, d'aquesta pressa, per poder respirar millor. Silenci per mi vol dir concentració, silenci vol dir per mi observació. Des d'aquest punt va ser un altre toc. I el tercer punt és que a la vida sempre hi ha oportunitats. I en aquesta búsqueda vaig estar veient que, parlo de molts anys, que encara no estava ni de moda fer meditació, pues clar, era com per alguns, no? Jo sempre tenia com una intenció de dir, a veure què puc anar a fer aquí amb la meditació, no? Però pensava, igual això no és per mi, perquè extremadament dinàmica i fent coses, això no és teu, entenent que potser per meditació era estar totalment quieta. Però bé, em vaig creuar amb els Brahma Kumaris i abans ja havia estat fent meditació zen i altres coses, no? Però va ser aquí on vaig poder, i cada un té el seu espai i el seu moment, on vaig realitzar la importància del silenci. D'entrada, aquesta contemplació i aquesta meditació. I com des del silenci pots començar a deixar anar tota aquesta història de vida que és de córrer per entrar en un altre nivell. A un nivell que és més de real del moment, de contemplació del que passa, molt més dinàmic fins i tot, on comences a entendre qui ets. És molt important saber qui som, però no totes aquestes etiquetes que ens han donat. Aquest és un altre punt, i com que tots són punts, també des del poder entendre quina és aquesta energia divina i quina és la forma d'aquesta energia divina, i si és energia, la mínima expressió també és un punt, vaig arribar a entendre que Déu, l'experiència de Déu, era acostar-te amb ell en aquest silenci, en aquest punt, on tot es redueix i queda com aquesta essència, una llavor molt petita, un punt. I a partir d'aquí va ser com la meva vivència de sentir, perquè és un sentiment, és una fe, és un convenciment, és una veritat, no? És que és molt difícil posar paraules a això, però sents que Déu és. Així que és com una experiència molt de permetre't, de connectar i d'entendre. I encara se'n va reforçar més, perquè estan a la Índia, una de les primeres, i és interessant perquè diferents paraules et porten a diferents contextos i t'ajuden a entendre. Això m'ho va reforçant a la pràctica de dir, bueno, i com visc aquesta experiència, no? De Déu, que sentir que Déu ve, no? Que el pots sentir viu. I que hi ha aquesta relació de proximitat, i hi ha aquest amor que t'ajuda a transformar, hi ha aquesta pau que és, però aquest amor et fa ser i et fa créixer, i després és el premi, és la felicitat. Però com ho pots viure? I dos paraules molt maques van sonar dintre meu, i tot i no entendre-les és fantàstic, perquè encara t'obren més aquesta perspectiva. Una és Manmanabhav. I Manmanabhav vol dir, i aquesta ha sigut una de les comprensions més profundes espirituals que he pogut tenir en aquest sentit i entendre de dir, pues, que som això, i per això dic tots som espirituals. Manmanabhav és com entendre, jo sóc aquest ser espiritual connectat a Déu. Clar, si jo sóc aquest ser espiritual connectat a Déu, què passa? Per què he buscat tant? Si ja estic així connectada, i per què quan sento que algú no funciona sento que he perdut algo, i és que he perdut a Déu. Per una part vol dir això, però per una altra part també és com deixa la teva ment a Déu, perquè aquesta energia més sutil, aquesta energia més pura, aquesta energia més neta pugui actuar. Clar, quan jo estava tan ocupada, com podia entrar Déu allà, o com podia tenir aquest espai per aquesta connexió de transcendència més sutil.
Però potser parles de quan tenies la ment ocupada amb altres coses.
Clar.
Perquè de fet una persona ocupada sí que ets.
Sí.
Llavors, com aquesta experiència tan maca que has explicat d'entrar en el silenci, i el que realment sí que seria una experiència mística, es pot experimentar en el dia a dia?
Bueno, perquè entres en aquesta consciència ja de que no cal pensar tant, aquesta és la primera, que no et cal preocupar-te tant de totes les coses, sinó preocupar-te de lo que és important, que és nutrir el ser i cuidar aquesta part, perquè com no cuidis aquesta part, l'hem descuidat tant que et pot molt més tota l'altra part, quan en realitat el que som és el que hem oblidat. És interessant, no?, tot aquest joc. Llavors, com ho fas cada dia? Doncs a partir de llavors comences a veure què és el que és prioritari, i jo particularment el que faig és crear aquests temps amb certa disciplina, amb certa rutina. Però quan no la puc portar, aquesta disciplina i rutina, gràcies a haver-la estat portant un temps, m'ajuda que no oblidi i que pugui ser molt dinàmic en el dia, no? L'ideal fora, doncs, que cada dia, jo crec que hi ha tres coses importants, que és preparar el dia, viure el dia i tancar el dia. Preparar el dia per mi vol dir, doncs, des de el dematí, el més d'hora que et puguis llevar, obrir els ulls i sentir qui sóc. Quina és la meva identitat com a ser espiritual? Jo sóc aquest ser, plen d'aquestes qualitats, aquests valors, d'aquestes virtuts, i ja crees una consciència diferent. I ràpidament hi ha com un imà que t'atrau en aquesta energia més neta, a comprendre i a situar-te cada vegada més a propet d'aquesta altra energia divina. I això sembla que no, però és com cada dia passar el drap de la pols a la taula, a la ment, perquè no es pol·lucioni. I et prepares el dia. I hi ha una altra part que després pots escriure, o una altra part que focalitzes i visualitzes el dia i dius, mira, avui em hauré de trobar amb aquest i amb aquest, i jo ja sé quines són les meves debilitats o les meves fortaleses. I a poc, doncs, amb tot aquest treball més personal, de desenvolupament personal, doncs et vas refinant. Després vius el dia, vol dir que els valors estan presents per allà, i és aquest joc de dir, com puc viure el dia veient la bellesa que hi ha? I dirigeixo la meva ment ja a qualsevol acte que faig, puc veure tot el que, i no vol dir que oblidi tot el que està passant, perquè és que és impossible, ho estàs veient, però jo vull deixar-me ficar allà dintre, que se'm menjarà tota l'energia i a més ja no podré fer res més, o puc mirar-ho i pensar com puc crear pensaments positius, transformadors, o accions positives o transformadores que no només millorin aquell ambient i m'ajudin a estar bé a mi, sinó que ajudin a estar bé als altres. I per tant, ja no és, jo ja sé qui sóc dintre de sense arrogància, no?, però anar-me coneixent, per poder sentir què faig jo aquí i a què pertanyo. Pertanyo a tota aquesta societat que va així, o pertanyo a aquest col·lectiu de persones que senten que som alguna cosa més i que la humanitat sí pot fer alguna cosa per transformar? Però ens queda el tercer punt, que és viure el dia, i és aquí en l'acció. Déu és l'acció, l'espiritualitat és l'acció. Com contribueixo? Perquè no serem feliços si aquestes tres coses no les tenim una miqueta respostes. Qui sóc? A qui pertanyo? Man Manabab. I com contribueixo? I com contribueixo vol dir amb el que faig cada dia. Que ho puc fer de la forma més bella o de la forma més vulgar. Des del fet de dir, té Marta, o dir, té Marta, i tampoc no dic, té Marta. No? No, cada cosa al seu límit, no? I acabar el dia tancant-lo també i apreciant el valor que dèiem aquell d'apreciar, tornar a aquest silenci i sentir que amb una valoració el dia ha estat en percentatge bé, amb algunes altres coses que puc millorar, algunes altres coses que puc transformar, però sempre amb el pensament positiu que demà serà millor i tinc una altra oportunitat jo, i dono una altra oportunitat als altres, perquè si no ens ofeguem uns als altres.
Pensen que són una mica més feliços ara? Sí? De fet, potser sí, oi? Es tracta d'anar creant aquests moments de silenci per estar connectats amb qui de veritat som i amb Déu, amb aquesta energia divina. I és una cosa que podríem fer tots ara, sí, sí,
abans aquesta. Em falta l'altra sí. paraula. Una és Madmanabab i l'altra és Madhyajibab. I la segona, saben què vol dir? La felicitat. Lo perfecte, arribar a aquest espai de perfecció on veiem aquest paradís, aquest món que tots nosaltres hem somiat. Així no sols hem de pensar que som aquests sers espirituals connectats a Déu, sinó que també som aquestes persones felices.
I si som persones felices, també estem fent a nivell vibracional, i evidentment a nivell de més físic també, però almenys a nivell vibracional, sí que estem fent molt pel món també. Perquè, com tu deies abans, si només pensem en les situacions que hi ha, doncs ja tota l'energia se'n va avall. Mentre que si mantenim aquesta energia des del silenci connectat amb el que és més elevat, ja des d'aquesta energia de la positivitat i de la força podem fer molt pels altres. I com tu també deies, ha sigut una frase que ha sigut així com molt clara, que no marxi ningú del teu costat sense respirar un alè de felicitat.
Ho podem fer, això? I a vegades és una mirada, a vegades... Jo l'altre dia parlava amb la Marta i amb un grup de persones i els deia, jo crec que l'única carta que ens queda a la butxaca és la dels bons sentiments i els bons desitjos. Perquè és que no podem fer res més si està tot tan capgirat i tant, que l'única cosa que ens podem preocupar és que en el meu cor, en el meu pensament, hi hagi molts bons desitjos i molts bons sentiments. Però això és fàcil de dir-ho. Però quan tinc a l'al costat que m'està dient això i jo faig aquesta mirada, ja està, perquè jo ja estic tenyint la meva visió cap a aquella persona i això ja no em deixa. Aquest és el repte gran que tenim a dintre, però és una carta de doble cara, que al mateix temps no sols et sana a tu, sinó que ajuda a sanar els altres. Però això vol dir un cor molt generós i de molta estima per tots i per tota la humanitat. I avui que estem parlant de diversitat i d'inclusió, aquesta és la primera lliçó per nosaltres, no? De dir, sentir això, que és l'única carta que em queda, que qui te puc jutjar, què puc dir, què puc aconsellar. Però des d'aquesta energia silenciosa, sutil, d'un bon pensament i un bon desig, estigui potser una reunió ben sorollosa i tu no t'ho pots dir res, però tu estigues creant aquests pensaments que no van dirigits a tu i a tu personalment, sinó a crear l'ambient, no és una cosa personificada, no? I tu crea aquesta vibració, que entren en un lloc i dius aquí es masca la tragèdia, com se dice esto, no? De la tensió que sents, pues que de tu es desprengui aquesta altra energia. I aquest és un bon plantejament, que no necessita diners, que no has d'anar a fer classes per aprendre res, que no has de pagar res, però que t'ajuda a que tu comencis a pensar i a organitzar-te des d'una altra perspectiva. Mirar-te tu, tenir aquesta connexió amb tu i dius, i això dona molta pau. I si tens pau, ets feliç. I si se'n va la pau per a algú que et provoca, respira i torna-t'hi a enfocar. Que torna a venir.
Molt bé, doncs ara farem uns moments de silenci, de meditació, de quietud, i la Pilar ens guiarà en aquesta experiència per marxar d'aquí havent experimentat la felicitat. Si és que algú encara no l'ha experimentat, a veure si podem marxar d'aquí havent fet de la felicitat una experiència.
Jo veig molts somriures, que també els he vist al començament, perquè estic convençuda d'una altra cosa, que la felicitat atrau a la felicitat. I aquí estem persones que segur que són felices. El primer que farem serà una mica de moviment, i de sentir que... Com anem de temps? Molt malament. Doncs les esquenes, les espatlles, tot. Estem una mica millor i hem de saber buscar el confort. La segona cosa és respirar profundament. I preparar la nostra ment i el nostre pensament en un acte de contemplar. contemplar i observar-me aquí i ara. Jo, aquí, aquest ser ple de totes les qualitats, ple d'aquesta bellesa. I com jo, tots els que estan aquí. Ses amb una energia especial. Sentir com aquesta energia que és vida i que en la seva més petita part és un punt d'aquesta energia és llum. Jo, aquest ser de llum, aquí ara, contemplant la meva veritable personalitat i sentint l'energia de tots els altres petits punts de llum, no sols aquí a la sala, sinó al món, amb una gran visió. Atrets per una altra energia, més neta, més brillant, un altre punt de llum. Que m'atrau per la força i el poder, per la bellesa. Sento una energia especial, infinitament pura, l'energia de Déu. I sento el seu amor i la seva llum. Força especial que m'omple. No hi ha res ara que em destorbi en aquesta concentració, en aquesta contemplació, en aquesta experiència. Respiro profundament per sentir-ho i apreciar-ho, per segellar-ho en el meu cor i a la meva ment. Aquest és l'espai on quan vulgui, el temps que vulgui, de la manera que vulgui, puc connectar-me a lo que és la meva veritable essència. Puc connectar-me a aquesta font d'energia i puc contemplar i sentir aquest poder del silenci i escoltar aquesta energia de Déu en el silenci. I deixar-me embolcallar. I ara somric internament per aquest regal que cada dia, cada minut, cada segon està obert, si jo vull. somric. Internament. I aprecio aquests instants. Aquest present. Només haig de recordar dues paraules. Man Manavab. Jo, aquest ser espiritual connectat a Déu, aquesta ment contemplant Déu. I una salutació. Om. Què vol dir? Jo sóc. Om Shanti. Shanti vol dir pau i silenci, quietud. Om.